Ens agrada donar veu als autors locals i més aproximant-se a una data tan especial com és Sant Jordi. I avui ens acompanya aquí als estudis de Canal 20 Josep Tort. Bon dia.
Bon dia.
Es presentes l'última part d'una trilogia dedicada a l'Ermessenda de Carcassona, la Dama de Girona, que presentaràs el dia 20 al local nou de Moja.
Correcte, sí. Amb aquest llibre doncs, acabem una trilogia d'Ermessenda de Carcassona començada des de fa 2 anys i que s'ha anat publicant cada dia de més o menys mes de març, o pensat una miqueta per la diada de Sant Jordi, i amb aquest tercer llibre doncs, clouríem una miqueta la història o la vida d'Ermessenda de Carcassona.
Porta molta planificació, no? Des dels inicis ja tenies clar que seria una trilogia que anava repassant la vida de l'Ermessenda cronològicament?
Doncs la veritat és que no, perquè quan fa molt de temps vaig començar doncs, amb la curiositat per conèixer coses del meu municipi, de la història de Catalunya, de la història de la comarca del Penedès i concretament més del castell d'Olèrdola, la ciutat vella d'Olèrdola, doncs vaig descobrir un personatge que es deia Mir Geribert. A partir d'aquí, com que no disposava de la titulació acadèmica per fer un assaig o per fer una tesis al respecte d'aquest personatge, em vaig doncs, atrevir a fer una novel·la històrica. Quan començo a fer aquesta novel·la històrica m'adono que bueno, qui sóc jo, el que per decidir que un personatge és bo, que un personatge és dolent i que un altre doncs, passa de només de passada en aquest cas. No? I què decideixo? Doncs decideixo doncs, intentar fer la mateixa història des de 3 punts de vista. No? Decidir que no tots són grisos, que tots són grisos, que no tots són blancs i negres i que per tant cadascú pot pensar de la manera que cregui més oportuna. I a partir d'aquí començo a planificar aquesta idea. I què passa? Que Mir Geribert doncs, era la primera novel·la, per tant doncs, tot va quedar en un llibre, però una vegada doncs, t'acabes informant més i encara tardes més temps a fer-ho, doncs l'Ermessenda de Carcassona es va convertir en un personatge tremendament important, tremendament atractiu, i doncs es va convertir en una trilogia.
I durant aquesta trilogia són 3 períodes de temps, no?, que marquen cadascun dels llibres?
Està pensat més o menys perquè doncs, els 3 llibres es puguin llegir de manera individual i que no s'hagi de tenir un present amb l'altre. Evidentment, recomanable doncs, poder-los llegir tots 3, evidentment, no? Però intento doncs, emmarcar-lo dins els 3 períodes històrics que jo sempre, quan vaig a fer presentacions o els clubs de lectura, doncs, tracto d'explicar perquè la gent entengui la vida d'Ermessenda de Carcassona. És un personatge que governa 65 anys, no? És una dona que viu molts anys, viu 85 anys per ser l'època en què estem de la que estem parlant, i l'emmarco dins els 3 períodes que jo considero que són importants i que seria cadascun dels llibres. El primer seria el govern amb el seu marit, Ramon Borrell, el segon seria el govern amb el seu fill, Berenguer Ramon, i el tercer estaríem parlant del seu govern amb Ramon Berenguer i les conseqüències que podria arribar a tenir el seu testament.
Com comentaves, no? la importància de l'Ermessenda, la història de Catalunya no es podria entendre potser sense un personatge com ella.
Sí, quan vaig a totes les meves presentacions, el primer que començo dient és que intento emmarcar una miqueta la situació, el context del moment, i estic dient que Catalunya en aquells moments no existia. Estem al bressol del que enteníem Catalunya. Estem parlant d'un conglomerat de comtats que són imposats o són posats a través pels reis francs perquè els sarraïns no puguin creuar els Pirineus, i estem parlant de comtats a Barcelona, Girona, Urgell, Pallars, uns comtats que tenen uns homes forts que governen. No? Ermessenda de Carcassona estaria en aquest context, estaríem a l'inici del que representa Catalunya. No? I aquí ella doncs, té un pes específic a l'hora de ja pensar amb el seu marit, fins i tot amb el seu fill, amb el seu net, la idea o començar a gestar aquesta idea d'una unió de comtats perquè siguin molt més forts i doncs, poder bé competir amb altres reialmes com puguin ser el d'Aragó, com puguin ser el de Castella i fins i tot amb els reines de taifes que en aquests moments es produiran.
I si ens situem en aquella època, no, també és una manera potser de reivindicar, no, la seva figura?
Sí, evidentment. El que jo volia fer també una miqueta en aquest llibre és un homenatge a les dones. Sembla que estiguin molt silenciades en aquella època. En aquest espai, els comtats catalans, les dones, entre cometes, podem dir que eren privilegiades, perquè tenien uns drets que no podien tindre en altres espais. No podien parlar de Castella ni podien parlar d'altres espais d'època. Que després, en època feudal, que serà quan entra aquest moment, el perden. En regim pel dret visigòtic, i el dret visigòtic li donava a la dona la potestat d'una vegada es casés obtenir el 10% del patrimoni del seu marit. I aquest 10% ella el podia gestionar de la manera que considerés més oportú. Vale? Això t'ha fet la llei, feta la trampa, et pots trobar en un moment determinat que l'home acabi dient, doncs sí, sí, jo te'l dono, però després te'l gestiono jo. Però no és el cas, de sobretot aquí a Catalunya, i menys en el cas d'Armacén de Carcassona, que serà ella qui gestionarà pròpiament el seu patrimoni, l'engrandirà i es convertirà en la dona més poderosa de tots els comtats de la marca. O sigui, Armacén de Carcassona aquí mostra un caràcter excepcional. I a partir d'aquí, doncs, hem de pensar que hem hagut d'estudiar o ens han arribat fins a nosaltres més de 200 documents que estan recollits en un diplomatari, documents que signa ella personalment, que a vegades signa al costat del seu marit, que a vegades signa al costat del seu fill o del seu net, però que també signa de manera individual, i entre ells hi ha, doncs, des de donacions, judicis, ventes. Per tant, ens mostra que tenia un patrimoni molt important i que el gestiona ella, i ens mostra que governa, diguem-li, al costat del seu marit, al costat del fill i al costat del seu net, de vegades de manera independent i de vegades al seu costat.
Has fet referència a aquests 200 documents, no? M'agradaria marcar això, que és una novel·la històrica, però que els fets que narren tots tenen un fonament històric, no? Amb fets reals i amb documentació escrita.
El que sempre intento fer amb les novel·les, no és que en tingui 50 ni 60, oi? Però mantenir el rigor històric. Evidentment, he d'utilitzar elements ficticis o personatges ficticis perquè m'acabin explicant els espais que hi entra la documentació. La documentació acostuma a ser freda, en el sentit de... parla d'una venda, parla de manganito, li ven a fulanito aquesta quantitat de terra i afronta amb aquests terrenys d'aquí allà, signem i consta, i s'acaba, no? O un testament que a vegades pot ser més explícit perquè et dona les nocions de tot el patrimoni de cadascú. Però en tot cas, el que sí que m'agrada és que si hi ha una venda, hi ha un testament, hi ha qualsevol document que està adjudicat en aquells moments, allò no ho puc trastocar. El que sí que puc intentar interpretar entre documents, i per això utilitzo els personatges ficticis.
I empatitzar amb els personatges també, no?, per fer la novel·la més pròxima.
Sí, això és el que he comentat una miqueta al principi, no? Has de tractar d'empatitzar amb ells perquè, si no, acabes decidint tu per sobre del que seria la història, no? És difícil, perquè en tot cas tots som subjectius i tots simpatitzem més per un cantó o simpatitzem per un altre. Jo, per exemple, evidentment em tira el territori, em tira l'Erdola, em tira el Penedès i, per tant, em tira un personatge atractiu com és Mirja Rivert, no? Per això no té a veure que Armacenda de Carcassona, amb la seva gestió, doncs, vagi a aconseguir tots els reptes que va aconseguir. I, per tant, sigui fàcil empatitzar amb una dona d'aquest personatge, una dona que viu en un món d'homes, que s'emmarca en una situació on el que manava era el que tenia més castells o que tenia més soldats, i ella té la capacitat d'envoltar-se d'una sèrie de personatges, Oliva de Vic, Gombau de Besora, Alderic Doris, que li donen aquesta part que ella potser no té, que és la part guerrera, no? I és la part, doncs, guerrera i diguéssim, d'intel·lectual. I que, doncs, l'ajuden a tirar endavant un projecte de nous comtats i assegurar l'herència del seu marit.
Un personatge, no?, que conforme vas investigant i vas coneixent més, no?, t'atrapa, no?
Evidentment, és un personatge que quan vaig als clubs de lectura, doncs el primer que fan, doncs, és dir, ostres, no sabíem tant, primer no sabíem gaires coses d'aquesta persona i no sabíem de la seva importància, no? Estem parlant del segle X, segle XI, i a mesura que van descobrint el personatge, ells mateixos queden captivats per ella mateixa. És un personatge tremendament atractiu. 65 anys governants no ho fa qualsevol persona. M'agradaria veure quants personatges de la història, ja no catalana ni ibèrica, sinó mundial, han estat governats tants anys, no? I que, a més, ho hagin fet de manera tan fructífera i al costat de tants personatges diferents. És un personatge que, a mesura que t'hi vas endinsant, descobreixes els seus blancs i negres, perquè tothom tenim els nostres blancs i negres, i a partir d'aquí, doncs, la novel·la que el que tracta d'explicar és aquesta vessant, no? La vessant contesa, la vessant mare, la vessant àvia, i tractar d'empatitzar amb el personatge per veure que potser no devia ser ni tan negre ni tan blanc.
I què et va portar a tu a nivell personal a interessar-te per aquest personatge?
Bueno, és el que t'he comentat, és descobrir que al segle X hi havia un personatge tan important com Mirja Rivert. Una vegada parles de Mirja Rivert, doncs, si vols conèixer coses sobre d'ell, has d'obrir-te una miqueta més de mides i conèixer el teu entorn, i aquí apareixen personatges tan rics com Armacén de Carcassona, Oliva de Vic, Ramon Berenguer, Berenguer Ramon, Gombau de Besora. Són personatges que donarien tots ells per una novel·la. El que moltes vegades explico i que no acabo d'entendre és com aquest període històric no ha sigut més potenciat i més ben explicat. Moltes vegades ens anem a buscar coses de ben lluny i no ens adonem del que tenim a casa, no?
i has parlat molt sobre Mirza Ibert. També acabes de publicar molt recentment, no?, el retaule de Mirza Ibert, Príncep d'Olèrdola o el Comtat del Penedès.
Mm. Això ha sigut un projecte que teníem amb el company Bienvé Moya, Bienvé Moya Domènec, que és un pou de sabidoria també en el món del mite i del folclore. Ell és gestor cultural i des de molts anys ens va unir la dèria d'aquest personatge, de donar a conèixer aquest personatge, de donar a conèixer aquesta figura des del punt de vista mític, des del punt de vista més llegendari. Amb ell vam començar diversos projectes, com la comissió de Mirza Ibert, que vam fer unes jornades literàries aquí a Moja i unes jornades més tècniques, i la nostra missió està, doncs, d'alguna manera, doncs, estendre i donar a conèixer aquest personatge. I ara, doncs, una de les vessants que potser ens faltava era escriure, doncs, un retaule, que és una obra de teatre per poder ser interpretada al carrer, i que, doncs, el primer pas era publicar-la, i ara, doncs, el segon pas, doncs, serà buscar algú que el pugui interpretar.
Aquest va ser presentat el 5 d'abril i ara, el proper dia 20, tindrem la presentació de l'Armazén de la Dama de Girona, a càrrec teu, no? Estaràs tu en la presentació, i serà el dissabte 20 d'abril a partir de 7:45 al local 9 de Moja.
Correcte.
A casa.
Tornarà a vindre la Rosa Lluc, que és la professora de la Universitat de Barcelona, que ja em va presentar el segon i m'havia presentat el Mirza Ibert. Va marcar la seva tesis precisament en Mirza Ibert i és un especialista en la temàtica de l'època, i m'acompanyarà també l'editor, en aquest cas el Ramon Nadal, i doncs entre tots tres intentarem donar una miqueta de presentació d'aquesta novel·la. Anteriorment també hi ha un dia, el dia 19, que fem una presentació a Sant Cugat Sesgarrigues, i després també anirem a Vilafranca, a Vilanova i a altres espais.
I anar presentant aquesta tercera part i tancant la trilogia.
Aviam si aconseguim l'objectiu de donar a conèixer tots aquests personatges, no?
Doncs moltes gràcies, Josep, per acompanyar-nos avui aquí a Canal 20.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.